poc respecte als valors d'ahir, baixaran una mica el prelitoral i pujaran al Pirineu. Les més altes del dia fregaran els 34 graus a Ponent.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. El Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts s'inaugurarà dissabte amb una festa al costat del Gual Inundable. Amb les intervencions que en els últims anys s'han fet als marges del riu, al seu pas per Sant Vicenç, Sant Boi, Pallejà i Santa Coloma de Cervelló, l'àrea metropolitana dona per culminada la recuperació socioambiental del Llobregat. Avancem la resta de titulars amb Sara Cabrera. L'alcalde descarta convocar el ple extraordinari que li demana l'oposició sobre els ajuts a entitats.
Miguel Comín emplaça a fer aquest debat al ple ordinari, diu que no tot s'hi val per fer oposició.
Les agents cíviques i el personal del CIAC es formen per detectar símptomes de violència de gènere.
Forma part del pla de formació municipal per abordar en xarxa la resposta a les violències masclistes i l'atenció a les dones que la pateixen.
42 joves vicentins van sol·licitar ahir el bo jove de lloguer.
L'allau de sol·licituds va sobrepassar només unes hores la partida pressupostària destinada a Catalunya de 29 milions d'euros.
La previsió del temps ara amb Carme Farnell.
I també s'espera que de cara al migdia faci calor, tot i que avui la temperatura màxima quedarà una miqueta més frenada cap a la zona del litoral. En qualsevol cas, l'ambient ha de ser càlid. A més, a mesura que avanci el dia, ha de fer sol. I de cara al final del dia o a partir de mitja tarda hi haurà alguns que aniran fregant la zona del litoral. Però en alguns d'aquests municipis no acabaran d'entrar, sí que ho faran més cap al sud del sector. Tot i això, aquests núvols baixos no han de deixar precipitació. De cara als propers dies, sobretot de cara al cap de setmana i inici de la setmana vinent, s'espera que l'ambient també sigui força càlid. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dijous 9 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. El Parc Fluvial de Sant Vicenç dels Horts s'inaugurarà dissabte amb una festa i activitats adreçades a les famílies. Serà al costat del Gual Inundable. Amb les intervencions que en els últims anys s'han fet als marges del riu, al seu pas per Sant Vicenç, Sant Boi, Pallejà i Santa Coloma de Cervelló, l'àrea metropolitana dona per culminada la recuperació socioambiental del riu Llobregat.
El Parc Fluvial de Sant Vicenç compta amb una zona de jocs infantils, un espai de prat per la pràctica esportiva, zona de pícnic i una àrea d'entrenament de gossos. D'aquesta manera, les activitats lúdiques es concentren en una zona per preservar-ne millor la resta com a espai natural. L'alcalde celebra la recuperació d'aquest espai del riu.
Aquesta actuació dona vida, més vida a tota aquella zona del riu, una zona cada vegada més transitada. Sant Vicenç dels Horts fa molts anys que va fer un canvi de xip i va mirar cap al riu. Havíem viscut tota la vida d'esquena al riu. El riu era una zona abandonada, una zona oblidada, una zona que la gent no anava a fer res més que coses rares, diguem, per aquella zona. I el poble de Sant Vicenç dels Horts va canviar el xip, va viure de cara al riu. El riu és un espai molt transitat, molt usat, i quantes més persones passin per allà, molt millor per tothom. Així que un espai més al costat del Gual Inundable que ens ha de fer sentir orgullosos.
Són declaracions a l'alcalde Respon. El Parc Fluvial està enllestit des de fa temps, però per inaugurar-lo ha calgut esperar perquè la vegetació arrelés.
L'àrea metropolitana i els serveis d'urbanisme ens van demanar que no ho poséssim en marxa fins a mitjans de juny, primera setmana de juny, perquè hi ha una part de vegetació que ha d'arrelar bé, que ha d'agafar-se bé, diguem, i que si es trepitjava, si es feia servir i demés, corríem el risc de que això no funcionés, diguem.
L'àrea metropolitana dona per acabades les actuacions de millora i transformació del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló, amb una inversió que supera els 2,6 milions d'euros. Així, el riu es consolida com un espai de lleure i esport i un ecosistema amb més qualitat paisatgística i ambiental.
Les intervencions als quatre municipis sumen prop de 10 quilòmetres de camí paral·lel al riu i els accessos des dels nuclis urbans.
Álvaro Sainz, tècnic d'infraestructures de l'AMB, explica les actuacions comunes que s'han fet als quatre municipis.
Hem fet les connexions entre els diferents municipis i el camí del riu i l'arranjament del camí del riu amb criteris de sostenibilitat, cunetes verdes, implantació de vegetació autòctona i lluita contra la invasora. Bueno, intentem implantar basses, cunetes verdes i tot el paviment que forma part del camí del riu és de paviment tou, una barreja de totu amb sauló, i això fa que sigui molt més resilient a les pluges, que l'aigua es quedi remanent dins de les cunetes i aprofiti per regenerar aquesta vegetació que tenim autòctona i que no vagi tot al riu directament segons plou, sinó generant més problemes, sinó que es vagi repartint i, en el temps. Hem plantat més de 100 unitats d'arbustiva i arbres en tot el camí del riu, pollancres, freixes, salses i arbustiva en general, tamàrics, etcètera, autòctona i de ribera.
A Sant Vicenç dels Horts en concret també s'ha arranjat el camí del marge dret de la riera de Torrelles, el Passo Talave i l'A2, i la confluència entre el camí del marge dret del Llobregat i la riera de Cervelló. L'actuació al nostre municipi ha suposat una inversió de 360.000 euros, finançats en un 75% per l'AMB i en un 25% per l'Ajuntament. El coordinador de l'Oficina Tècnica de Gerència de l'AMB, Antoni Ferrero, destaca el paper del Llobregat per vertebrar la infraestructura verda metropolitana.
El riu Llobregat és un dels principals connectors, per no dir el principal connector, de lo que seria la infraestructura verda metropolitana, ja que, diguéssim, conforma un nexe d'unió entre el que seria el massís de Collserola, les muntanyes del Baix Llobregat i, en fi, i aigües amunt, òbviament, no? I també amb la zona litoral, que és ecològicament és molt valiós i que d'això arriba a la seva culminació dels seus valors el que seria la part de la desembocadura, no? La zona de la especial protecció de les aus, a la zona del delta, dels espais protegits del delta.
Un espai, el del riu, que la societat baix-llobregatina viu intensament i que a partir de dissabte incorpora una nova zona d'esbarjo a Sant Vicenç dels Horts amb el Parc Fluvial. La festa inaugural serà dissabte a les 6 de la tarda.
L'alcalde descarta convocar el ple extraordinari que li demana l'oposició sobre els ajuts a entitats i emplaça a fer aquest debat al ple ordinari. Miguel Comino ho deixa clar en un vídeo publicat a les seves xarxes socials, acusa l'oposició de donar a entendre que es cometen irregularitats i diu que no tot s'hi val per fer oposició.
Miguel Comino ja posava en dubte la setmana passada la necessitat d'un ple extraordinari sobre les subvencions a entitats i ara es mostra contundent, no ho convocarà.
Jo vull explicar-vos que no convocaré aquest ple extraordinari, que si així ho volen, el punt es debatrà amb normalitat en el ple ordinari del mes de juny i que el govern municipal continuarà donant el màxim suport possible a totes les entitats del municipi perquè, evidentment, tot es fa amb transparència i amb el màxim rigor tècnic i econòmic.
La petició de celebrar un ple extraordinari per explicar el destí i gestió de les subvencions a entitats la va fer per instància la portaveu de Junts per Sant Vicenç el 26 de maig, amb el suport dels regidors i regidores de Junts, En Comú Podem i Ciutadans. L'alcalde considera que l'oposició s'ha extralimitat.
Jo puc entendre les disputes polítiques, encara que sovint no comparteixi les formes, i entenc també que cadascú ha de fer la seva feina. L'oposició també, però entenc que no tot s'hi val. No val posar en dubte la rigorositat d'aquest Ajuntament ni la finalitat de les subvencions i els convenis de col·laboració que té l'Ajuntament amb les entitats del poble i que serveixen per dinamitzar el poble, fer cultura i fer cohesió social. Així que nosaltres continuarem treballant al costat de les entitats del municipi que saben perfectament que ens tenen al seu costat.
El reglament orgànic municipal preveu la convocatòria automàtica de plens extraordinaris correctament sol·licitats en cas que l'alcalde no faci la convocatòria. Veurem si s'arriba a aplicar aquest mecanisme. En qualsevol cas, arribaria després de celebrar-se el ple ordinari d'aquest mes previst pel 22 de juny.
L'equip d'agents cíviques i personal del Servei Integral d'Atenció Ciutadana, el SIAC, es formen aquests dies per detectar símptomes de violència de gènere a l'espai públic o en qualsevol contacte amb l'administració. Forma part del Pla de Formació Municipal per abordar en xarxa la resposta a les violències masclistes i l'atenció a les dones que la pateixen.
La regidora de Feminisme, Patricia Higuera, remarca la corresponsabilitat que ha de tenir tota la ciutadania per donar resposta a situacions de violència masclista.
Trobem que és molt necessària per poder abordar en xarxa des de tota la ciutadania la violència masclista. Aquesta formació no és la primera vegada que es fa. Nosaltres apostem per formar el personal de la casa i per formar també a la ciutadania. Aquestes formacions també es van fer el passat mes d'octubre a algunes entitats veïnals i també a les entitats socioeducatives del nostre municipi, a terme també a la policia i a les anteriors agents cíviques, i que d'aquesta manera doncs puguin ajudar a fer aquesta detecció de la violència masclista per després doncs poder fer l'atenció i poder fer la derivació pertinent i la recuperació i la reparació. Hem de saber que tota la ciutadania som corresponsables, hem de detectar aquestes violències per poder ajudar aquestes dones que estan visquent aquestes violències masclistes.
La formació a l'equip d'agents cíviques i al personal del SIAC ha estat de 4 hores a càrrec d'una psicòloga especialitzada en atenció i acompanyament de dones que pateixen violència masclista.
42 joves vicentins van sol·licitar ahir el bo jove de lloguer. L'allau de sol·licituds va sobrepassar en només unes hores la partida pressupostària destinada a Catalunya de 29 milions d'euros. La Generalitat calcula que aquest pressupost arribarà per cobrir prop de 9.700 expedients, però ahir a les 4 de la tarda ja s'havien rebut 15.000 peticions.
Des de l'Oficina Municipal d'Habitatge de Sant Vicenç asseguren que ahir al matí van rebre moltes peticions d'informació. Del total de sol·licituds per accedir al bo jove, només 3 es van presentar de manera presencial al SIAC. La resta es van gestionar de manera telemàtica. El Departament de Drets Socials de la Generalitat ja havia advertit que el pressupost dotat pel govern d'Espanya es quedaria curt i demana ampliar la partida. El termini per sol·licitar el bo jove continua obert fins al 17 de juny, malgrat les possibilitats de rebre la concessió siguin minses. L'administració haurà de revisar la documentació presentada en cada cas i, si compleixen els requisits, s'adjudicaran els ajuts per ordre de registre. L'ajut és de 250 euros mensuals durant 2 anys per pagar el lloguer per les persones entre 18 i 35 anys. El bo jove s'adreça a persones nascudes a partir del 1987 que tinguin un contracte de lloguer de com a màxim 900 euros en el cas de municipis de l'àrea metropolitana. També s'estableix un límit de renda anual, uns 24.300 euros.
La Capella fa aquesta tarda una xerrada informativa sobre opcions de voluntariat a l'estranger. El Servei d'Assessoria en Mobilitat Internacional repassarà els recursos disponibles, com ara les opcions per treballar en un altre país a canvi d'allotjament, camps de treball, projectes de solidaritat internacionals, entre d'altres.
En parlem amb la responsable de l'Assessoria en Mobilitat Internacional de la Capella, Verònica Peral, bon dia.
Hola, bon dia.
Com heu plantejat la sessió d'aquesta tarda sobre fer voluntariat a l'estranger? Què hi explicareu?
Bueno, bàsicament farem una introducció d'oportunitats que tenen els i les joves per fer voluntariat internacional aquest estiu, bé sigui des de projectes com dels camps de treball internacionals, també les feines de canvi d'allotjament, o fins i tot els projectes europeus del cos europeu de solidaritat, dels de curta durada, que serien els que estan finançats per la Comissió Europea.
I a nivell pràctic, segur que cada cas té les seves qüestions específiques, no?, depenent del destí, del projecte, però què és el que en general han de tenir en compte els joves per fer voluntariat a l'estranger? Penso a nivell burocràtic, però fins i tot tema vols, no sé, tot això ho plantejareu també a la sessió d'aquesta tarda?
Exacte, sí, també parlarem una miqueta com d'aspectes pràctics de tenir en compte, des del tema de la documentació a portar, del tema de, doncs això, de com fer la recerca, ara encara com està la situació amb el tema de la Covid, si hi ha restriccions o no restriccions als diferents països, el tema de visats, si es necessiten, el tema de les vacunes, etc. I que seria també una miqueta de, més així, més com més burocràtic.
I quins són els destins, doncs, més habituals per fer voluntariat a l'estranger? Entitats o ONGs europees més properes, potser?
També depèn molt del perfil i dels interessos dels i de les joves. Sí que és veritat que normalment les joves més jovenetes sí que es queden per Europa, i hi ha d'altres que volen anar com més enllà, tant a Llatinoamèrica com a l'Àfrica o a l'Àsia. Sí, és veritat que aquest any, amb el tema de la Covid, encara hi ha bastantes restriccions i normalment les entitats organitzadores o que són de col·laboradores, normalment les es donen com més èmfasi a les oportunitats que hi ha per aquí per Europa.
El Servei d'Assessoria en Mobilitat Internacional de la Capella és un dels recursos habituals que s'ofereix des d'aquest espai. Gairebé sempre s'ofereix aquesta xerrada que es farà aquesta tarda, específicament adreçada, doncs, a fer voluntariat fora de Catalunya i Espanya. Com diríeu, amb aquesta experiència que us dona, doncs, aquestes assessories, que han variat les opcions de voluntariat a l'estranger després de la pandèmia?
Sí que és veritat, és això. Havia variat una miqueta en el sentit de clar dels destins i aquesta preocupació de quines serien allò dels requisits, no, per poder-hi arribar o per poder entrar, o aquesta angoixa de si arribo a un altre destí i necessito anar a l'hospital, doncs què hauria de fer o com haig de contactar amb institucions més, o sigui, com l'ambaixada o el consulat. Però en principi és això, que igualment ja ara cada cop més està normalitzant, no, la situació, i n'hi ha oportunitats per tot el món.
I diries que els joves que fan o que volen fer voluntariat han de complir amb algun requisit en específic, s'adreça o ho aconselleu per algun perfil?
Bueno, depèn de cada tipus d'oportunitat de voluntariat, hi ha uns requisits uns altres. Hi ha, per exemple, els camps de treball internacionals, que també serien, hi ha alguns que són per menors d'edat, a partir dels 14 o 16 anys, i després els projectes de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat, que serien entre els 18 i els 30, o després això, les feines de canvi d'allotjament, tipus Goofing, Workaway, HelpX i tal. En aquest cas, com és autogestionat, seria normalment a partir d'això, ser majors d'edat.
Com comentàvem, doncs, aquesta xerrada informativa sobre opcions de voluntariat a l'estranger és una de les habituals del vostre servei d'assessoria, també la que té a veure amb assessoria laboral. Com han anat les darreres sessions i, en general, quines són les oportunitats ara mateix o el panorama laboral pels joves, tenint en compte també, doncs, com ha pogut afectar-hi la pandèmia?
A nivell laboral, sí que és veritat que clar, també s'han de tenir en compte aquests requisits d'entrada, o ara amb el tema de, per exemple, amb el Brexit, és més complicat poder anar a treballar al Regne Unit, que era un dels llocs que estava com més demandat, però és això, hi ha altres oportunitats per a Europa, que amb la llibertat de moviment, no, que ja formen part de la Unió Europea, aleshores això facilita moltíssim.
Doncs ja per acabar, Verònica, per tots aquests joves que ens puguin estar sentint, per què els animaries a que s'acostin a aquesta tarda a la Capella, a aquesta xerrada informativa sobre opcions de voluntariat a l'estranger?
Jo els animaria a que vinguessin, bàsicament també per això, per conèixer una miqueta opcions que entenen que, tot i que si potser aquest estiu no ho volen fer, que comencin que si comencin a sonar una mica opcions que entenen, que vegin que tenen oportunitats de molt tipus i que poden participar-hi en allò que s'adequa més als seus interessos, als seus hobbies, a les seves inquietuds, i que és una oportunitat molt bona per poder també tenir aquest creixement personal.
Doncs la xerrada sobre voluntariat a l'estranger serà aquesta tarda a partir de 5:45 a l'Espai Jove a la Capella, l'antiga escola Sant Josep. Verònica Peral, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi bé aquesta tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Infants i famílies podran viatjar a l'espai exterior o visitar el Fons Marí aquesta tarda des de la Biblioteca Les Voltes. L'entitat Explora 360 oferirà 4 sessions de planetari digital. Encara queden places lliures a tots els horaris.
Els i les adonautes descobriran planetes, estrelles, fauna i flora marina i seran protagonistes d'un conte interactiu que aniran creant. Isabel Rius és la directora de l'entitat Explora 360.
Són contes immersius, educatius, dins el planetari, explicats per un educador i amb la interacció dels infants. Amb el que els nens faran l'activitat, també podran participar en el propi conte. L'activitat d'exploradors de l'espai, el que farem és agafar un coet acompanyats d'en Joan i la Maria i pujarem més enllà del nostre cel per descobrir els planetes, el nostre sol, la lluna, les estrelles de nit i altres astres que hi ha al nostre sistema solar. La sessió d'exploradors del fons marí farem totalment el contrari. Agafarem un submarí, ens anirem cap a baix per descobrir tot el que els animals que habiten als nostres mars, per veure com es mouen, com són, quins són, què mengen.
La sala Narcís Lunés es convertirà, doncs, en una nau. El planetari consisteix en una cúpula on es projecten imatges i sons. Rius explica en què consisteix la instal·lació.
El planetari consisteix en una cúpula inflable i un equip tecnològic amb vídeos, projeccions i imatges dissenyades i adaptades al format de pantalla de 360 graus, sentint com si estiguessis a la mateixa escena. En el cas dels dos contes que farem, els participants viuran la sensació de sentir-se a l'espai i al mateix fons marí. A més, completem la immersió amb un àudio amb so envoltant i omnidireccional.
L'objectiu és promoure l'aprenentatge de ciències entre els més menuts en un entorn lúdic i cultural, en família, fora de l'escola.
El que sobretot pretenem és que els infants visquin una experiència educativa i divertida en família i en un ambient com és la biblioteca, que és cultural. De manera que després de fer l'activitat, el que es pretén és que els nens els hi hagi enganxat la temàtica i vagin a agafar els llibres d'aquesta per ampliar els seus coneixements. Que aprenguin i es diverteixin en horari no lectiu, en un ambient de biblioteca, en un ambient més cultural, i que tinguin les ganes ells de després voler aprendre més. Aquest és el nostre gran objectiu.
L'activitat s'adreça a famílies amb infants de 4 a 8 anys. Hi haurà dues sessions d'exploració a l'espai i dues de viatge al fons marí, tot plegat aquesta tarda, a partir de 4:45 a la biblioteca. Si voleu participar-hi encara hi sou a temps, cal reservar plaça per telèfon, trucant al 93 656 98 26, 93 656 98 26.
La cinquena edició del BioBlitz metropolità ha registrat prop de 2.000 organismes de 283 espècies diferents als parcs i platges metropolitanes. Aquesta edició de les jornades de ciència ciutadana ha donat més fruits que la de l'any passat. S'han identificat 80 espècies més de fauna i flora i s'han fet 150 observacions més que el 2021. De fet, s'ha batut el rècord de biodiversitat observada des que es van començar a fer BioBlitz l'any 2018. Enguany s'han censat 95 més que la primera edició.
Al voltant de 400 persones van participar el cap de setmana del 21 i 22 de maig en la cinquena edició del BioBlitz metropolità. Es van realitzar observacions d'ocells i papallones, revisió de caixes niu o construcció de menjadores d'ocells als parcs i platges de l'àrea metropolitana. En total, es van comptabilitzar uns 1.855 organismes que pertanyen a 283 espècies diferents, 134 de fauna i 149 de flora. Àngel Arroyes, expert en biodiversitat de l'AMB, reivindica la importància dels parcs i platges metropolitans per la conservació de la biodiversitat.
Catalogar aquesta biodiversitat per posar-la en valor i també doncs, poder demostrar i reivindicar la importància dels parcs com a espais biodiversos. Tota la gestió que s'està fent sobre els prats que hi ha als parcs metropolitans, les accions de noves zones com som els jardins de papallones, els hotels d'insectes, també es donen moltes dades per posar en valor doncs, això que us estic comentant.
Arroyes explica que els resultats d'aquestes jornades de ciència ciutadana s'han d'interpretar tenint en compte variables climàtiques. L'expert en biodiversitat preveu que en uns anys les dades reflectiran les conseqüències del canvi climàtic.
Que aquest any el fet de la calorada que hem tingut doncs, ens marcarà molt els resultats, també possiblement, perquè hem de tenir en compte que la vegetació és en un moment doncs, que ens tocaria pràcticament d'aquí un mes. Per tant, els resultats també van variant, no només pel tema de la gestió, sinó per qüestions climàtiques. Al llarg dels anys, quan portem fent el BioBlitz, no 5 edicions, sinó possiblement 15 o 20 edicions, sí que podrem tenir dades que ens confirmin o ens ratifiquin temes relacionats amb el tema del canvi climàtic, com evoluciona tant les poblacions d'éssers vius, i especialment la vegetació que hi ha aquí.
Els resultats del BioBlitz i totes les dades registrades es poden consultar a les plataformes Ornito o Ocells del Jardí de l'Institut Català d'Ornitologia i també queden recollides al web de l'AMB a través del visor de fauna.
El projecte Fem un podcast de l'Institut Gabriela Mistral ens proposa avui unes quantes sèries i una entrevista a la cantant vicentina Marian de Cal, que torna a trepitjar els escenaris. És un podcast de la Paula, l'Héctor i la Inara, alumnes de segon d'ESO.
Benvinguts, sóc la Paula i en aquest podcast us venim amb el meu company Héctor i la meva companya Inara amb una de les cantants més famoses dels 90 i amb una crítica, però abans parlarem dels estrens de Netflix d'aquest 2022. La plataforma Netflix va arrasar a Espanya el 2015 i va crear aficionats a la plataforma amb pel·lícules i sèries. Els estrens més esperats de Netflix ja hi són aquí. Una de les novetats d'aquest 2022 és la temporada 3 de Umbrella Academy, estrenada el 2019, que va deixar els espectadors al·lucinats. Aquesta temporada s'estrenarà el pròxim 22 de juny. Ara els aficionats i a la sèrie estan bojos per veure-la. Els actors i actrius segueixen sent els mateixos, encara que Elliot Page ha fet un canvi de gènere, però això no vol dir que li afecti fer el paper de Vanya.
Però hi ha hagut un canvi de gènere en aquest personatge, no?
Efectivament, l'actor i el director s'han posat d'acord i han fet un canvi de gènere, així que Vanya passarà a dir-se Víctor. Avancem amb una altra novetat. Hi haurà una quarta temporada de Stranger Things amb data d'estrena el pròxim 27 de maig. Els actors i actrius principals segueixen sent els mateixos, de moment. Donem per acabat les novetats. Ara us passo amb la meva companya Inara, que ens explicarà sobre una crítica relacionada amb aquesta notícia.
Hola a tothom, sóc la Inara. La nostra companya Paula ens ha avançat nous estrens a Netflix. Continuarem amb una sèrie que ha tingut més de 45 milions d'espectadors, una de les sèries que més em van enganxar. Es tracta de Umbrella Academy. És de les meves sèries preferides de tota la plataforma. Us faig un breu resum. Un dia 43 dones de tot el món van donar a llum a la mateixa hora i sense estar embarassades. Un milionari va en busca de tots els nadons que van néixer i adopta tots els que pot. Es fa amb 7. Creixen i perden a 2 d'ells. Al 2019 s'han de tornar a trobar que el milionari que els va adoptar mor. Hauran d'investigar com va morir i arribaran a enfocar-se a la fi del món. Comença la meva crítica. És una bona adaptació del còmic. La història és diferent. Això m'agrada, ja que em dona intriga. Per als que hagin llegit abans el còmic, els fets, els efectes especials estan molt bé. Els que han vist la sèrie saben que l'efecte Ben i les aparicions d'aquests com a fantasma està genial. Els personatges estan ben desenvolupats i la trama està molt ben construïda. I es manté el suspens en les dues temporades. Alguna cosa negativa d'aquesta sèrie és que no acaba d'explicar un parell de coses puntuals. No les vaig entendre fins que vaig veure la sèrie per segona vegada. Fins aquí la meva crítica. Espero que la tercera temporada surti ja. Tinc ganes de veure-la.
Hola, bon dia, jo sóc Héctor i ara farem una entrevista a l'artista Marian de Cal, una cantant que es va donar la fama el 1993 i segur que molts de vosaltres reconeixereu aquesta cançó. Hola Marian, com estàs?
Què tal? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
El plaer és nostre. Vols que comencem ja amb les preguntes?
Vinga, estic preparada.
Vale, primera pregunta. Quants anys tens?
Voy a hacer 47 en junio.
Oh, ¿dónde eres?
Nací en Londres, pero mi familia es gallega y bueno, con los años pues nos venimos a Barcelona a vivir.
¿Pero ahora on vius?
A Sant Vicenç dels Horts.
¿Tens germans?
Tengo uno hermano menor.
¿Y cómo es diu?
se llama Dani.
¿Tens fills?
Sí, tengo dos. Tengo a Julia y a Héctor.
¿La teva familia t'ha fet suport per la teva carrera?
Sí, siempre me han apoyado. Bueno, aun cuando decidí que me retiraba un tiempo, les supo mal porque ellos querían que siguiera en el mundo de la música. Pero bueno, yo estaba ahí emperrada en que no quería seguir y lo dejé un tiempo, pero sí, siempre he tenido el apoyo de toda mi familia.
Pues que bé, això no tot el món ho té.
No.
¿Quin any vas començar el món de la música?
Empecé en el 93, realmente. En el 92, bueno, toqué un poquito, es que cuando empecé fueron mis inicios, pero se podría decir que en el 93 es cuando realmente empecé a grabar de forma, pues, más legal, vamos a decir.
¿Por qué vas a entrar al mundo de la música?
Bueno, cantar siempre me ha gustado. De pequeña yo no jugaba con muñecas, lo explico siempre. Yo no tenía juguete, tenía, pero no los usaba. Yo cogía una raqueta y me pasaba los días cantando. La raqueta era mi micro. Entonces, bueno, pues nunca pensé que iba a ser cantante de verdad, pero mira, al final parece que lo intuía de pequeña.
¿Quién va a ser la teva primera canción?
La primera fue con un grupo que se llamaba Los Temptation, creo que era, es que hace muchos años ya. Y bueno, en realidad fui decorista. Ahí conocí a unos productores en ese mismo estudio que escucharon mi voz y vieron cómo pronunciaba en inglés y me comentaron si quería grabar. Entonces ahí mismo, a las pocas semanas, ya grabé el It's My Party, que realmente es el primer single que salió con mi nombre.
¿Quién es la teva canción más popular?
La más popular, tengo que decir que es Flying Free.
Dels teus temes, quina és la teva cançó preferida?
Tengo muchas. Hay una que me gusta mucho que se llama Breath of Life, que es una versión.
Quina és la teva última cançó que has fet?
La última es un remix que hemos hecho, una grabación nueva de un tema que se llama Rhythm Takes Me High, que he grabado con mi compañera Eva Martí, y esa ha sido la última grabación que hemos hecho.
¿Quina ha sigut la teva actuació més recent? ¿Quina serà la pròxima?
La última fue este fin de semana que estuvimos en Teruel en un evento que se llama Molan los 90, y el próximo será el sábado que viene, que ya tenemos la agenda llena, será el sábado en Jaén.
¿Tu cantas alguna vegada en un escenari amb algun company?
Sí, de hecho, justo lo acabo de mencionar, Eva es compañera, es amiga de hace muchos años, que bueno, coincide, que nos conocimos en un rodaje, y bueno, siempre hemos sido amigas y hemos compartido escenario, pero ahora realmente hemos hecho como el dúo del B2B, Back to Back, de Eva Martí y Marian Dacal, y siempre canto con ella ahora.
¿Viatges molt per al treball?
Bueno, ahora que volvemos al ruedo, cada semana, sí.
I això era tot. Moltes gràcies per venir fins aquí, Marian. Estem molt agraïts.
Gràcies a vosaltres.
Fins la pròxima.
Sant Vicenç del dia.
El podcast del Gabriela Mistral ens porta fins al final del Sant Vicenç al dia. Tornem demà a partir de la una amb més notícies de Sant Vicenç dels Horts, i ara a les dues les notícies en xarxa. Gràcies, que vagi bé, fins demà.
Ja no els hi cal mirar enrere, no. Quan quan la tristesa ja no em ve a veure, deixo que el vent em porti per altres dreceres. Miro a la lluna per fer-me entendre que abans que res he d'estimar-me com ho feia. I sé que costa, mentre el temps passa, assumir cada record amb la nostàlgia. I sé que costa imaginar-te quan la ferida no ha tancat i encara sagna. Ara hem de comprendre que no és el mateix, però encara em queden forces. Ara hem de saber que potser no ens trobem, i això encara em destrossa. Ara hem de cuidar-nos i que ens porti el vent a qualsevol indret del món. Et recordaré per sempre més. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes, que ja no els hi cal mirar enrere. No. Som com dos ocells que volen alt, que mai més volen tocar el terra, encara que els hi plogui pera. No. Moltes gràcies per marxar, moltes gràcies per quedar-te. Moltes gràcies per ser tu, per ser la llum que no s'apaga. Moltes gràcies per demà, moltes gràcies per sempre. Moltes gràcies per volar i no deixar-me sense guerra. Som com dos ocells a dins la nit que creuen totes les tempestes, que ja no els hi cal mirar.